plena d'esports.
Amb tu. Gràcies. Temps de creure, un programa produït pels bisbats de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Tota l'actualitat religiosa a Temps de creure, a IB3 Ràdio.
Benvinguts a Temps de creure un dissabte més, al programa d'actualitat religiosa de les tres diòcesis de les Illes. Vos parla Joan Picornell i comença Temps de creure. Benvinguts.
Les notícies religioses d'aquesta setmana a les Illes. L'Església Mallorca.
Les comunitats cristianes de Santanyí han rebut i gaudit de la visita de la Mare de Déu de Consolació, que veneren en el santuari del seu terme. La baixada temporal d'aquesta veneradíssima imatge de final del segle XV venia motivada per la necessària restauració a la qual fou sotmesa. El retorn de la Mare de Déu al seu santuari s'organitzà pel diumenge, dia 11 de maig, després d'una setmana intensa d'actes i celebracions que s'han realitzat a tots els nuclis de població del terme, visitant les parròquies, el centre d'atenció per a persones majors, les institucions, els cementeris i les escoles.
Se va plantejar aquesta restauració de la Mare de Déu, que no només fos una restauració d'una senzilla imatge, que és venerada i estimada per tot el poble, sinó que fos un moment en el qual poguéssim unir les nostres comunitats, poguéssim fer poble, i la Mare de Déu és aquella que és capaç d'anar més enfora de les fronteres que nosaltres puguem tenir com a comunitat cristiana. És a dir, arribam a cristians que potser no són molt practicants, i això ha fet que les fronteres de les nostres parròquies fossin més grosses. Jo crec que això és lo més guapo, no? Hi ha hagut molta de gent que s'ha sentit convidada, implicada a participar, i ho ha volgut i ho ha desitjat. Jo crec que això és lo més guapo. I, bueno, jo crec que també hem aconseguit unir, i que aquesta imatge, que és tenguda només per la gent de Santanyí o de Salqueria com a molt seva, hagi pogut també arribar a llocs com els Llombards, com a Calonja, com a Calador, que no hi havia estat mai i que no hi havia anat mai, i que ja hagi gent en aquestes comunitats que la coneix i que vulgui pujar aquí dalt en el santuari. Jo crec que això és la més gran.
Veure una fe que és viva, que no estan tan acostumats a veure-la dia a dia, no? I veure gent emocionada, jo el primer, i veure gent caminant, i veure gent anant en els actes, jo crec que això ha estat una cosa que m'ha sorprès a tots. La Mare de Déu tenia un problema de consolidació de capes de policromia, perquè hem estat el primer a consolidar aquestes capes, van fer una protecció, van de baixar-la perquè pogués arribar amb tota seguretat en el taller, i llavors van fer una neteja, i han retocat el mínim per respectar el màxim els criteris que varen regir la restauració de l'any 72.
Prèviament, el bisbe de Mallorca s'havia adreçat a tots els feligresos de les parròquies de Santanyí amb una carta pastoral, en la qual manifestava la importància dels santuaris com espais d'acollida i animant a peregrinari, especialment en aquell de consolació que construïren els abans passats per honorar a la seva protectora.
Clar, quan des del primer moment de la teva vida has tingut contacte amb un santuari i ets anat per la devoció amb la teva família, t'hi enduit allà, pujant a peu, jo recordo la muntanya del Toro, allà on hi ha la Mare de Déu, patrona de Menorca. Jo després hi vaig fer 12 anys de capellà en el santuari i va ser el moment que van fer la renovació després del Concili Vaticà II, que els santuaris els veien com un lloc de cuida, com un lloc de rebre tot tipus de gent, no només gent creient que pujava per devoció, sinó altra gent que se sentia com a cridada a estar un temps allà, unes hores, i hi ha que veure el silenci, l'entorn de la natura, la bellesa, tot allò parlava de Déu. I moltes persones, jo, els anys que vaig fer de rector allà, les grans experiències que vaig trobar de vivències de moltes persones que pujant en el santuari, a vegades sense una intenció de fe, arribava qui la descobrien, a sa fe, perquè el silenci, a una persona que record molt que diu, el silenci per jo ha estat sa màxima revelació, perquè és quan més podem escoltar Déu. Hi ha tanta renou, sempre. Trobar espais de silenci, i els santuaris ho són, espais d'acollida, espais de diàleg, espais de compartir, espais de conviure, i això tant ho podem aplicar a les famílies com qualsevol persona que hi és. Els santuaris tenen aquesta nota especial, diríem, que l'entén aquell qui ho viu. Ara, l'atractiu hi és, té un atractiu de la natura i atractiu també espiritual.
La pujada de la imatge Consolació es celebrà enmig de la multitud. El trajecte fou a peu, precedit per una colla de xeremiers i alternant-se un considerable nombre de persones que desitjaven portar el pas de la Mare de Déu. Arribats a Consolació, el senyor bisbe hi celebrà l'Eucaristia. Durant l'homilia destacà la importància de restaurar les imatges que formen el nostre patrimoni històric i artístic i remarcar que aquest fet ha d'anar unit a un veritable interès personal per renovar la nostra relació amb Jesús i amb Maria, tot intentant restaurar també aquelles parts de nosaltres mateixos que s'hagin pogut fer malbé. S'ha restaurat.
Estàs escoltant Temps de Creure. Uns consells publicitaris i tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Arribava amunt, que se va amagrir molt en el moviment, jo ja era casada, i ell tenia un cotxe.
Jo, mon pare, me comptava Sant Joan, el 36 o 7 antes de jo néixer, va estar a punt de desaparèixer.
Anaven a Sant Valls i duien dues cordes de xeixa i nosaltres, en la reacció i això, mos vàrem arreglar sempre. De mallà, però...
El Fabiolet havia anat per més i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
Misèria, que això ho va ser una misèria.
Vols conèixer les històries més fascinants vinculades als establiments comercials de les illes? Els canvis generacionals i socials? Les anècdotes més sorprenents? En definitiva, la vida a través del comerç. Si és així, tens una cita obligada a IB3 Ràdio amb Emblemàtics, dissabte a les 10 del vespre amb Toni Treveria.
El dissabte Men Esportiu et juga a IB3 Ràdio. Esports 3 en joc. A partir de les 7 de vora baixa i fins a la mitjanit, vos acompanyarem amb aquest menú. Futbol, darrera jornada de Lliga de Primera Divisió. Des de Vallecas, Rayo Vallecano, Real Mallorca. A Primera Federació, des de l'estadi de Can Mises, Udeivissa, Ceuta. I des del Palau d'Esport de Sant Moix, Palma Futsal Manzanares. Ivetra Ràdio, passió per l'esport.
L'Església a Menorca.
Dia 14 de maig es va celebrar una nova reunió de la Comissió de Seguiment per al projecte de reforma de les dependències del Santuari de la Mare de Déu del Toro.
Un dels aspectes d'aquest projecte és l'habilitació d'espais per a una hostatgeria. Aquesta comissió està formada per representants del Consell Insular i del Bisbat. La redacció del Pla Especial de Protecció del Vic del Toro avança i ja es perfilen alguns dels canvis que s'introduiran. Ens ho explica Francesc Ferrés, l'arquitecte de la diòcesi.
Sobretot els hi vam posar, bueno, damunt la taula les propostes que tenien, especialment el tema de que proposant que hi hagi una rotonda en el final de la part pública de la carretera, just antes de l'entrada en el recinte del santuari. Perquè així aquesta rotonda permet una major mobilitat i si algun vehicle en el moment d'arribar dalt del cim ha de fer la mitja volta, que pugui fer-ho sense tenir que entrar en el recinte és propietat del bisbat.
A més, l'arquitecte destaca que les reunions de seguiment són fonamentals per tal d'avançar en aquest projecte de reforma.
També van trucar altres temes a nivell patrimonial, com el que és la limitació de l'entorn de protecció de la talaia i amb ordenació del territori, doncs, aspectes generals de com tenim la feina en aquests moments amb modificació de planimetria, modificació de tota la normativa del pla especial i bueno, tots els aspectes que hem anat modificant. I això és una reunió de seguiment més de les que ja alguna altra vegada ja hem fet.
Dia 16 de maig es va celebrar al Seminari Diocesà a Ciutadella la Jornada de Menorca Missionera en un àmbit de gran germanor i fraternitat.
El missioner salesià menorquí, Txec Marquès Coll, va explicar l'obra missionera que s'està realitzant a Benín, a l'Àfrica. Va impartir una xerrada centrada en una reflexió sobre les dues encícliques del Papa Francesc, Laudato Si i Fratelli Tutti. Després, els assistents van compartir una bereneta al claustre del seminari i, per a concloure la jornada, van entrar en processó a la sala per compartir una oració profunda a la qual es va pregar per les missions i pels missioners dels 5 continents del món. La trobada de Menorca missionera va comptar amb assistents de diferents edats i comunitats parroquials a l'illa i també de joves i adults que al llarg d'aquest any han viscut una experiència missionera.
Fa uns dies es va presentar la memòria de l'any 2024 de Mestral.
Es tracta d'una iniciativa de Càritas Menorca que fomenta una economia social, programes de formació i d'ocupació i la cura del medi ambient. Ens aporta més informació Toni Salort, membre de l'equip de Mestral.
Amb els nostres projectes hem acompanyat entorn a unes 623 persones en els seus processos de cerca d'ocupació i 129 han participat en els nostres tallers. Dic que tenim una inserció laboral directa del 35%, més o manco.
A nivell ambiental, durant l'any 2024, Mestral ha gestionat més de 1,7 milions de quilos de residus, evitant l'emissió de 7.600 tones de CO2.
En el sector textil van gestionar uns 365.000 quilograms de roba amb un 73,24% destinat a la reutilització, de cada vegada anem reutilitzant més. Impulsant també iniciatives com Modarré per la gestió integral de la roba, Arbres del Gendà, que recupera les varietats locals i autòctones de Menorca i que fa una formació en agricultura, i l'Escola de Restauració de Can Agadet, que capacita professionals del sector amb 24 alumnes per any i també unes 7 insercions laborals en 2024.
L'Església a Eivissa i Formentera.
La diócesis de Eivissa y Formentera celebró el pasado 17 de mayo un enriquecedor encuentro diocesano en el Colegio San Real, en el que participaron un centenar de personas provenientes de las distintas parroquias de la diócesis. El objetivo principal del encuentro fue reflexionar conjuntamente sobre la bula de convocación del Jubileo Ordinario 2025, titulada Spes non confundit, la esperanza no defrauda, de su santidad el Papa Francisco. La jornada se desarrolló en un ambiente de oración, diálogo y escucha fraterna, tras una introducción a cargo de don Vicente Tur, donde se rescataron algunos puntos centrales de la bula, se sucedieron momentos de reflexión comunitaria, testimonios, experiencias de fe y sugerencias de cara a mantener nuestro compromiso cristiano y propuestas para continuar fortaleciendo el camino de nuestra vida eclesial. El encuentro culminó con una puesta en común, seguida de una comida compartida, que permitió a los asistentes confraternizar y estrechar lazos entre los distintos miembros y comunidades de la diócesis. Este tipo de iniciativas reafirman el compromiso de nuestra iglesia local con el espíritu sinodal, además que preparan el corazón de los fieles para vivir con profundidad la alegría del jubileo y el ser llamados a configurarnos como comunidad de esperanza. El próximo día 26 de mayo, Monseñor Francisco Conesa, obispo de Solsona, impartirá la formación de los sacerdotes y el laicado de nuestra diócesis. Don Francisco, que es padre sinodal y estuvo formando parte de la Asamblea del Sínodo desde octubre de 2021 hasta febrero de 2023, dará una charla sobre la corresponsabilidad eclesial en una iglesia más sinodal y misionera. Esta formación destinada a laicos tendrá lugar el lunes 26 a las 8 en la sede del Obispado de Ibiza. El pasado 16, 17 y 18 de mayo, la diócesis de Ibiza y Formentera participó en el jubileo de las cofradías. En este encuentro participaron cofradías de la ciudad de Ibiza y de Santa Eulalia. En el encuentro había cofrades de distintas partes del mundo, resaltando Francia, Italia y España. La procesión fue especialmente emotiva para España, ya que desde aquí acompañaron imágenes de León, Sevilla y Málaga, las que fueron custodiadas por una multitud de cofrades, destacando que fue un momento de revitalización de la fe. El momento más esperado fue poder participar en la misa de inicio del pontificado del Papa León XIV, congregando a más de 250.000 personas, el cual tuvo el bonito gesto de saludar con el papamóvil antes de comenzar la celebración, todos los presentes.
L'entrevista de la setmana a Temps de Creure.
Amb motiu de la Pasqua del Malalt, que l'Església celebrarà el dia 25 de maig, aquesta setmana entrevistam Ana Maria Victòria Fradera Chavala, que ha treballat gairebé 30 anys com a infermera en l'àmbit de les cures pal·liatives. Bon dia, Toya, i benvinguda.
Bon dia, Sonia. Moltes gràcies per pensar en jo.
Primer, per entrar en context, en un concepte que s'enxerra molt, però a vegades m'ho falta un poc d'informació, a què ens referim quan parlem de cures pal·liatives?
Pues mira, m'agrada com has plantejat aquesta pregunta, perquè hi ha molta gent que no té gaire clar quina és realment la nostra feina. Moltes vegades, i principalment amb les famílies, veiem una certa reticència a entrar dins programa de cures pal·liatives, perquè creuen que la nostra feina únicament es redueix, com diuen ells, a posar un pic perquè no pateixi. La nostra feina és molt més complexa. Estarà dirigida a aconseguir que tantes pacients com les seves famílies puguin obtenir el major grau possible de confort i de qualitat de vida, d'adaptació i de dignitat, respectant sempre els seus valors i promocionant la seva autonomia si ho necessita. Les cures pal·liatives no s'han de limitar als últims dies de vida, sinó que haurem d'anar treballant progressivament a mesura que avança la malaltia i en funció de les necessitats de cada persona malalta i de cada família. Els professionals de cures pal·liatives hem d'estar formats per poder oferir una atenció que sigui integral, individualitzada i continuada. Integral vol dir que tingui en compte les quatre esferes de la persona: l'esfera física, l'emocional, l'espiritual i la social. Individualitzada perquè cada persona és única. No podem anar amb un pla de feina igual a tots, perquè tots som diferents i tenim unes necessitats diferents. I continuada perquè les persones que pateixen una malaltia avançada, progressiva i incurable i que tenen molts de símptomes, poden canviar i provoquen un alt impacte emocional, social i espiritual i una gran necessitat i demanda d'atenció. Les cures pal·liatives el que fan és afirmar la vida i consideren la mort com un procés normal, vol dir que ni acceleren ni retarden la mort. També això és una altra cosa que és important que se tingui molt en compte. La nostra feina és acompanyar el que necessiti la persona, i el fet que posem una medicació o una altra té que veure amb el que pugui necessitar en aquell moment la persona, no amb acurçar o allargar la vida. Penso que és molt important que això quedi molt clar.
Així és. Uh-huh. I Toya, si ens vols explicar un poc ara què et va portar a treballar en l'àrea de cures pal·liatives?
Sí, la veritat és que dono gràcies a Déu cada dia. Estic segura que ell va preparar el meu camí, però en aquell moment jo no tenia ni idea. Tenia dos fills petits i necessitava un torn de matins. I vaig poder començar a treballar a la farmàcia de l'Hospital Verge del Toro. En aquell moment, tota la gent que rebia tractaments de quimioteràpia s'havia de desplaçar a Mallorca. A Menorca doncs, encara no se feia res de res. Poc després, jo vaig començar a preparar-los i administrar-los. Passat un temps, vaig anar a un congrés d'infermeria oncològica a Barcelona i per primera vegada vaig sentir parlar de les cures pal·liatives. La veritat és que em va impactar moltíssim la manera d'enfocar la feina cap a la persona, no només cap a la malaltia, valorant les seves necessitats i procurant alleujar-les. Després, durant anys, me vaig formar en cures pal·liatives, en infermeria clínica i relació d'ajuda, acompanyament en els processos de morir i de la mort, la gestió de l'estrès, de les emocions, i també vaig fer estudis a la Universitat de Barcelona de terapeuta del dol. L'any 1994 vàrem iniciar l'atenció pal·liativa a l'hospital i des de llavors no he fet una altra cosa.
I en aquest sentit, com descriuries el teu dia a dia acompanyant pacients i també les seves famílies en moments tan delicats?
Mira, Sonia, acompanyar persones que afronten una malaltia greu que els durà la mort, per nosaltres, per als professionals, és un aprenentatge continu i un privilegi. Suposa un creixement com a persona i com a creient que et permet veure quines són les coses verdaderament valuoses per a les persones que afronten el final de la seva vida. A mesura que la malaltia avança, explorant preocupacions i necessitats de resoldre situacions i conflictes passats, buscant la seva serenitat i la seva pau interior. Es parla amb naturalitat de la mort i de tot allò que la persona desitja. Parlem amb la família de com acompanyar-los, donant pautes per poder seure al costat de la persona que acompanyen i ser capaços d'agrair, de demanar perdó, de perdonar i d'obrir les mans per deixar partir a la persona estimada. Te voldria explicar una mica del que vull dir. Moltes vegades, la persona que està molt malalta té molt clar que s'està morint, vale? I necessita calma, necessita tranquil·litat. En canvi, la família l'estimen com és natural i hi ha moltes vegades que no se'n donen compte de lo greu i de lo cansat que està ja d'aguantar la malaltia i de que no té forces. Llavors, tota la nostra feina va dirigida a la família perquè entenguin lo important que és deixar-lo partir.
Sí, sí, ja veiem que és molt important aquest acompanyament també emocional, espiritual, no? No sols al pacient, també a la família, sí.
Exactament. Bueno, te puc dir que una vegada hem aconseguit controlar els símptomes físics i emocionals o espirituals de la persona, estan per ser més elevat de feina va dirigit a la família, perquè clar, ells són els que acompanyen, els que cuiden, els que estan també agotats, tant per cent, ja te digui, més elevat de feina és amb ells.
Mhm. I ja per anar acabant aquesta profunda reflexió, Toya, te volíem demanar, bueno, davant d'aquesta societat, no?, que es posa en evidència la cultura del descart, una societat molt líquida, podríem dir que la veritable alternativa a l'eutanàsia és la humanització de la mort?
Sí. Els programes de cures pal·liatives el que fan és perseguir humanitzar l'atenció a la fase terminal. Cada situació és única i requereix un abordatge diferent. El nostre pla de feina anarà dirigit a oferir suport adequat a cada una de les persones que tenem, tant a la persona malalta com al seu entorn familiar, com te deia, per tal d'aconseguir que se sentin acompanyats i confortats dins la situació dolorosa que travessen. Les cures pal·liatives són èticament un dret universal de la persona, però a Espanya, malauradament, hi ha un dèficit clar de recursos de cures pal·liatives i cada any moren 80.000 persones sense poder rebre una atenció de qualitat. Actualment, Espanya està a la cua d'Europa. Només estem davant de Polònia, Portugal, Grècia i Lituània. La Societat Espanyola de Cures Pal·liatives, la SECPAL, va denunciar les presses del Ministeri de Sanitat per implementar en el sistema sanitari la llei de l'eutanàsia i deixar aparcada la llei de cures pal·liatives que s'havia de posar en marxa el 2019, han passat 6 anys. Des de l'associació recorden que les cures pal·liatives consideren el malalt com un ésser viu i la mort com un procés natural. La demanda d'eutanàsia és absolutament anecdòtica a l'entorn de les cures pal·liatives ben fetes. El servei de pal·liatius de l'Hospital El Sabinal, a les Canàries, han atès en aquests anys més de 25.000 persones. I no hi ha hagut més de 3 o 4 demandes persistents d'eutanàsia. Des de la SECPAL es fa un intens treball davant la societat i les institucions per impulsar un ampli moviment social en defensa d'una llei de cures pal·liatives que posi pal·liatius integrals i de qualitat a tota la població. Però només hi ha un problema. L'eutanàsia és molt més barata.
Així és, malauradament. I doncs, quedem amb aquesta reflexió final. Moltes gràcies, Toya, per compartir aquesta estona amb tots nosaltres i per ajudar-nos a comprendre, a conèixer millor la feina que es fa, la important feina que es fa des de l'àmbit de les cures pal·liatives. I gràcies pel teu testimoni d'acompanyar, de cuidar a les persones malaltes i que també es troben en el final de la seva vida.
Moltes gràcies a vosaltres, perquè és molt important que arribi tot en el màxim de gent quina és realment la feina que fem. Gràcies, Sònia.
Gràcies, bon dia.
I abans d'acabar, fem un repàs dels esdeveniments dels propers dies, començant per Menorca amb l'agenda setmanal.
A la diòcesi de Menorca continuam amb la celebració del mes de Maria Auxiliadora. Els pròxims actes que es faran al santuari ubicat a Ciutadella comptaran amb la presència del cardenal Cristóbal López Romero, salesià i arcabisbe de Rabat. Avui, 24 de maig, al capvespre, tindrà lloc una eucaristia solemne a les 9:30 hores i després, a les 20:30 hores, recital de la capella davídica. I demà, 25 de maig, a les 9 hores, missa solemne presidida pel bisbe Gerard i tot seguit, a les 20 hores, processó de Maria Auxiliadora pels carrers de Ciutadella. La pròxima setmana, el dia 27 de maig, al Toro, es farà la trobada anual dels periodistes amb el bisbe Gerard. Serà un motiu de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials i també es comptarà amb la presència i participació del periodista José Beltrán, director de la revista Vida Nueva. Aquest mateix dia, 27 de maig, al capvespre, José Beltrán oferirà una conferència oberta a tothom. Serà a les 20:15 hores al Seminari Diocesà a Ciutadella. El director de la revista Vida Nueva reflexionarà sobre el nou papa Lleó XIV. Ens explicarà la seva vivència a Roma durant l'elecció del nou pastor de l'Església Universal. El pròxim dijous, 29 de maig, entre les 9 i les 20 hores, a la parròquia Sant Rafael a Ciutadella, el Carmel Missioner Seglar ofereix passar una estona de pregària i silenci davant el Senyor. Finalment, el pròxim divendres, 30 de maig, tindrà lloc a Ciutadella el jubileu de les persones majors i els jubilats. Començarà a les 10:30 hores a la catedral amb una salutació i una benvinguda. Després, a les 11 hores, eucaristia presidida pel bisbe Gerard, tot seguit, també a la catedral, una conferència del prevere Juan Manuel Bajo. Finalment, a les 14 hores, dinar i festa al claustre del seminari.
Mallorca, diumenge 25 de maig, a la parròquia de Sant Agustí, recés de Motus Christi, de 10 a 1 del migdia. I 26, a l'església de Sant Felip Neri, festa de Sant Felip, a les 8. 29, festa de final de curs de vida creixent, de 10 a 16 a Lluc. Dia 29, cercle de silenci contra la tracta de persones, a les 19, a la plaça de la Mare de Déu de la Salut de Palma. Dia 31, Rosari del Jubileu, al Santuari de Lluc, a les 17:30. I dissabte, 31 de maig, acte de renovació de les promeses i consagració dels membres de l'Apostolat de Fàtima a la parròquia de la Puríssima Concepció a les 19. Fins aquí el programa d'avui. Ens tornem a trobar la setmana que ve, aquí, a Temps de Creure. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul.